Aquesta tercera dosi que és una mica refotuda en alguns casos. D'altres no, eh? Bé, anem per el cas del concurs per la provisió, perquè així es diu, per la provisió de la plaça de director gerent als museus de Sitges. Aquest concurs, del qual en vàrem parlar amb Pere Izquierdo el passat 7 de gener, que és un concurs que encara s'ha de resoldre, s'ha constituït el tribunal, i Joan Carles García Cañizares, que és el president delegat de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona i president del Consorci del Patrimoni, espera que tot plegat es resoldi aquest trimestre. Vàrem parlar amb ell passat divendres i ara escoltaran la conversa que vàrem mantenir amb ell. El senyor Cañizares, que es va mostrar tan sorprès com Pere Izquierdo de no poder prorrogar la comissió de serveis que Pere Izquierdo tenia als museus de Sitges des de l'any 2013. I no hi havia cap altra sortida que poder fer aquest traspàs al Museu Marítim fins que resolgui el concurs. Un concurs que tampoc és com voldria Joan Carles García Cañizares, perquè la llei d'alguna manera no permet, ara per ara, que la Diputació de Barcelona pugui fer concursos absolutament públics, o sigui, dirigits a tots els professionals del món mundial, sinó que, de moment, el màxim que es pot fer és demanar a qui concorre aquesta plaça, aquest concurs, com a mínim uns anys de treball a les institucions públiques, i això ve marcat per llei. La llei també diria que es pot escollir el director o directora dels museus a dit, així directament, lliure designació, com se'n diu en l'àmbit, diguem-ne, administratiu, eufemístic, sense que passés res. Es podria fer perfectament, és a dir, que ara la Diputació digués tu, director, i ja està, i no, ningú podria qüestionar res perquè la llei ho permet. Però a la vegada, des de la Diputació, es vol obrir una miqueta més aquesta qüestió i ara escoltaran Joan Carles García Cañizares. En resum, aquest trimestre es resoldrà si Pere Izquierdo continua als museus o no. I a més del Tribunal Constituït, s'ha demanat l'ajut de dues expertes. I una de les expertes és Vinyet Panyella, exdirectora dels museus. Anem parlant de conversa i a veure què en treuen vostès. Amb nosaltres el president delegat de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona i també a la vegada president del Consorci del Patrimoni, el diputat Joan Carles García Cañizares. Senyor García, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, molt bona hora.
Ens havien quedat unes quantes preguntes sense resposta a partir de la crònica que ens va fer Pere Izquierdo, el fins avui director dels Museus de Sitges, en la conversa que vàrem mantenir amb ell fa una setmana aproximadament. D'entrada, per poder contextualitzar la situació, aquest procés d'elecció de la provisió de la plaça de director gerent dels Museus de Sitges, en quin moment està?
Doncs en la recta final. Ara estem ja amb els expertes en aquest cas nomenats. Era imprescindible que tinguéssim aquestes dues persones per crear el tribunal que ha de valorar l'única proposta, que és la d'en Pere Izquierdo per ser director dels Museus de Sitges. Per tant, estem al final. La idea és que dins del primer trimestre això, com a mínim aquest procés, quedi acabat.
Ens estranyava, és clar, el passat 3 de juny, si no recordem malament, el 3 de juny del 2021, es tancava el termini per presentar sol·licituds per aquesta plaça. Han passat 7 mesos. Com és que ha trigat tant, o està trigant tant, el procés per la selecció, tenint en compte que el que ens comentava en Pere Izquierdo és que s'havien presentat dos candidats, un va quedar descartat, quedava ell en solitari, i per tant, com és que està costant tant, diguem-ne, validar o no la persona per al càrrec després de 7 mesos?
No està costant tant. Tinguem en compte els ritmes de l'administració amb la que hem de treballar. Moltes vegades ens imaginem que les coses funcionen com a l'empresa privada. L'administració és lenta. Però a més, des de que es va convocar fins ara han passat diverses coses. Primer que es va fer la convocatòria, van haver-hi dos candidats. Un dels candidats a la Diputació el va descartar perquè no complia i aquest candidat va posar recurs. No és que es descartés i ja està. es va descartar després de fer la valoració. Ell no hi va estar d'acord, va posar recurs. Per tant, s'obre un termini per resoldre el recurs, que s'allarga durant 2 mesos aproximadament i, a més, tenim el mes d'agost pel mig que també dificulta les coses. I a partir d'aquí es manté el ritme normal. I després, a última hora, potser hem perdut un mes buscant les dues persones expertes perquè no ha estat fàcil. Però vaja, insisteixo, si mirem els tempos, que ara no els marcaré explícitament, estem dintre dels terminis que marca l'administració, tenint en compte que hi ha hagut recurs d'un dels dos participants que s'havia de resoldre i això guanyar.
Si m'ho permeteu també, que ha costat molt trobar les persones.
Trobar els dos experts. Hem parlat amb diverses persones que podien formar part del tribunal. Uns tenien feina, no podien fer, i per tant doncs, s'ha allargat. Estem parlant d'un mes, tampoc
sí, estan... Sí, sí, però em cridava l'atenció per allò de dir, mira, si tens una convocatòria a la qual s'hi han presentat 50 o 60, dius, mira, encara entenc que pugui resultar difícil, però al cap i a la fi es tracta de ratificar si la persona que s'hi ha presentat és idònia pel càrrec o no, no? Una persona, en el fons.
Potser és més complicat que hi hagi un i prou.
Sí?
Potser sí. Sí, perquè el que ha de fer el tribunal, que hi ha aquestes dues persones, però és un tribunal sencer, és valorar una persona.
Ho sé, però us ho dic perquè, esclar, aquesta persona també, si no recordo malament, el mes de febrer d'aquest any farà 3 anys que Vinyet Panyella va deixar la direcció del Consorci per Jubilació i aquesta persona ha estat, d'alguna manera, qui ha assumit la funció de la direcció al llarg d'aquests 3 anys, que també, diguem-ne, que és temps, entenem, o pot ser temps més o menys suficient per valorar si la persona ha demostrat una certa capacitat en l'exercici d'aquesta funció, ja,
però,
no?
Però qui ho ha de valorar?
Home,
ara que sí, l'entrevista d'ho jo, eh?
No. Sí, m'ho podeu preguntar perfectament. Vaja, és fàcil poder considerar que la valoració la pot fer qualsevol persona que mínimament pugui entendre del món dels museus d'aquest àmbit, més enllà de la valoració política que es pugui fer. Diguem que una persona durant 3 anys o ho pot fer malbé tot, o ho pot mantenir tal com està, o ho pot potenciar. I això, diguem-ne, que no ha de ser relativament difícil de veure. En un mes encara us diria, però en 3 anys es poden fer molt bé moltes coses o se'n poden millorar moltes altres.
La resposta que demanava és qui ho ha de fer, un tribunal. I com que ho ha de fer un tribunal, ha d'estar constituït un tribunal perquè avaluï això que estàs dient.
Està clar, està clar.
La proposta de futur que fa la persona, perquè no és tant el que ha fet durant aquest temps el director de forma interina, que no hi tinc res en contra de la feina que ha fet, tot quedi clar, però que el que ha de valorar el tribunal, que per això es nomena un tribunal, és el projecte de futur que presenta el candidat. Per tant, insisteixo, per molt que algú estigui fent una feina interina, si tu el que has optat és per fer un tribunal, el tribunal ha de decidir. No hi ha valoració ni tècnica i menys política. Que no seria el cas.
En aquest tribunal hi ha algú que tingui relació, que hagi tingut relació amb els museus de Sitges?
Sí, els noms del tribunal ja estan donats. Hi ha representants de la Diputació, la gerència, hi ha 2 expertes, que són la Maria Dolors Portús, que és una persona relacionada a l'administració de sempre, i la Vinyet Panyella, que ha estat directora i que és presidenta del Conca. Sí, sí.
Per tant, hem de suposar que, amb què, diputat? En un mes, en 2 mesos, se sabrà definitivament el resultat del concurs?
Sí, estem parlant ja d'un termini breu. Ara ja tenim les persones expertes, hem de constituir el tribunal i el tribunal ha de valorar. Jo crec que aquest primer trimestre, per no posar dates concretes, estarà resolt el concurs.
Aquesta és una de les qüestions. L'altra, que ens apuntava també Pere Izquierdo i que desconeixíem perquè forma part també dels processos de l'administració, com deia el diputat també fa un moment, la qüestió de la finalització del contracte de la comissió de serveis que Pere Izquierdo tenia des que va arribar als museus l'any 2013 fins aquest 31 de desembre de l'any 2021. I la impossibilitat de prorrogar aquesta comissió de serveis. Ho preguntàvem bàsicament perquè es pot donar el cas, és una hipòtesi, vull creure que es pot contemplar, de Pere Izquierdo traslladat al Museu Marítim de Barcelona i que a la vegada estigui pendent de la resolució d'un concurs que el pot tornar a portar als museus de Sitges.
Sí, no és un problema aquest fet, no és un problema que se'n vagi interinament al Museu Marítim, perquè la plaça està vacant i, per tant, la pot ocupar en qualsevol moment. I, a més, en Pere Izquierdo és una persona experta en qüestions marítimes. És arqueòleg i, a més, especialitzat justament en qüestions relacionades amb el mar. Per tant, no és un problema que ell se'n vagi durant un temps a fer aquesta feina mentre es resol el concurs. Per tant, aquí no hi veiem el problema. Per altra banda, el fet que s'acabi la comissió de serveis i no es pugui renovar ens agafa de sorpresa no només al director, sinó també a l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona, que és una qüestió que ve de recursos humans de la Diputació. La Diputació té una àrea de recursos humans molt potent, perquè són 6.000 funcionaris, i és recursos humans que ens avisa que no es pot renovar aquesta comissió de serveis. I per això li fem trasllat nosaltres a en Pere Izquierdo. Escolti, la gent de recursos humans ens diu que no pot ser i que, per tant, a 31 de desembre s'acaba, li comuniquem. No es podia fer i jo no et puc explicar quins són els motius, perquè els únics motius són els que consideren recursos humans en quant a les comissions de serveis. Jo busquem aquesta solució intermitja.
En qualsevol cas, o sigui, els va agafar tant de sorpresa vostès com el propi Pere Izquierdo?
A l'àrea de cultura, sí. L'àrea de cultura no ens imaginàvem que no es podria renovar la comissió de serveis. Ens ve de recursos humans quan fan aquesta revisió i, escolti, no pot ser. I també ens ho diuen nosaltres el mes de desembre. Quan li traslladem a en Pere Izquierdo, i jo també li explico a l'alcaldessa, perquè és la vicepresidenta del Consorci, que aquesta és la situació, doncs, ens agafa. Per nosaltres era molt més fàcil mantenir la comissió de serveis fins a resoldre el concurs, passi el que passi amb el concurs, però per nosaltres era molt més fàcil que no tindre aquest temps renou d'última hora, que suposa que hem de donar una persona que agafi les funcions de director durant aquests mesos, i quan era tan fàcil com que estigués 3 mesos més o 2 mesos més en comissió de serveis. Però insisteixo, en això de recursos humans, i a més, doncs, ja amb l'advertiment que és obligatori fer-ho, doncs ho has de traslladar.
Enteneu l'enuig del senyor Izquierdo?
Jo puc entendre-ho tot, el puc entendre, perquè la sorpresa és la mateixa que vam tenir nosaltres. Però l'administració i la gent que treballa a l'administració sap que sovint aquestes coses poden passar. Per tant, sí que el puc entendre. I també, de fet, en Pere Izquierdo en aquest moment està de baixa, amb la qual també puc entendre que aquesta situació l'ha desbordat una mica. Per tant, en tot cas, tota l'empatia del món en aquest sentit.
Diguem-ne que hagi viscut un, com ho podem dir això, un petit disgust personal, no?
Sí. A més, som humans tots plegats, no? I tenim sensibilitats. I, vaja, dic, per això et dic que tota l'empatia en aquest sentit.
Imaginem-nos, faig una, no sé si dic una conjectura de futur, que crec que es pot fer, imaginem-nos que el concurs es resol amb la no idoneïtat del candidat. Aleshores, caldria obrir un nou concurs perquè algú assumís la direcció dels Museus de Sitges?
Clar, caldria obrir un nou concurs i, a més, amb certes reformes. Jo no sé si ho hem explicat mai, evidentment jo no ho he fet a Ràdio Maricel. Com de complicat és convocar un concurs d'aquest tipus a la Diputació de Barcelona? Justament, si en Pere Izquierdo ha estat més mesos, de, com deies, 35 mesos aproximadament, és perquè el que vam intentar des de l'àrea de cultura, i jo personalment, és canviar el sistema. De fet, el director dels Museus de Sitges és de lliure designació d'entrada. I el que es podria fer és perfectament nomenar un director o directora i legalment seria perfecte.
Que és, si no recordo malament, senyor García, que s'ha fet sovint, no?
El que s'ha fet sovint i el que es va començar, jo crec que això va canviar quan es va nomenar la Vinyet Panyella. Exacte. Però això, aquesta situació, és una situació que des de cultura, des de museus, des del sector, ens retreien. I vam intentar canviar la normativa. Això depèn de modificar una llei que en principi és una llei estatal, que fa que les administracions locals tinguin aquest caràcter, és a dir, que puguis nomenar lliure designació als directors i que a més tingui que ser un funcionari o funcionària de carrera. Bé, vam intentar canviar la normativa, no ens vam en sortir, perquè, insisteixo, ja és una cosa d'envergadura. Es canvia dues línies de la normativa, però no ho vam aconseguir i per això vam estar uns quants mesos que no estàvem ni convocant la plaça. Finalment, el que va fer la Diputació en el seu moment és canviar una mica el sistema. En lloc de lliure designació, com dèiem, els Sitges ja va ser així fa uns anys, posar un tribunal i un grup d'experts, o dos experts en aquest cas, perquè diguem-ne que el nomenament sigui més democràtic, per dir-ho d'alguna manera. Això per una banda. I l'altra cosa que és la que intentarem canviar si s'hagués de convocar de nou, però a Sitges i a qualsevol altre dels museus que depenen de la Diputació de Barcelona, el que intentarem també és que no sigui obligatori que sigui un funcionari de carrera. Perquè una de les altres coses és que al mercat hi ha persones molt capacitades per dirigir un equipament com qualsevol dels museus, també els de Sitges, però que estan descartats d'entrada perquè no són funcionaris. I això tanca moltes portes i moltes possibilitats. Per tant, si en el cas hipotètic que la valoració doncs, fos que el candidat no és el director o gerent, hauríem de convocar. I hauríem de convocar, ja tinc previst doncs, parlar-ne per altres situacions semblants i deixar-ho tancat, hauríem de convocar intentant canviar aquesta normativa que permetés que els no funcionaris o funcionaris puguin ser candidats, perquè, insisteixo, és molt més democràtic.
Ara obriríem aquells debats que s'obren sempre a les persones que es dediquen a la funció pública i sou, evidentment, persona experimentada en la funció pública. Quan algú de carrer o algú de la família li pregunten, escolta'm, però com és possible que costi tant? I qui us escolti pensarà, mira, el senyor García diu que només cal canviar dues línies, i per canviar dues línies, vos que porteu ja hores de vol, diguem-ne que gairebé es confessa aquesta incapacitat de poder dir, doncs mira, ho hem intentat, però encara no pot ser possible. Per què passa això?
Una, perquè estem parlant de les Corts Generals de l'Estat. I dues, perquè allò que fa uns anys, jo porto sent alcalde del meu municipi 26 anys. Per tant, conec com havia funcionat abans l'administració i la política i com funciona ara. Ara, especialment els últims anys, la política és de no consens. Tothom hi està en contra de tot. I qualsevol cosa que proposis en un Parlament, sempre hi ha grups que hi estan en contra absolutament. Per canviar aquesta normativa, intentem que hi hagi un cert consens, perquè té tota la lògica del món que sigui així. Però també la visió que tenim a Catalunya segurament és la visió que està a Castella o la visió que està a Andalusia i, per tant, canviem una cosa que és per unes qüestions molt específiques de l'administració local, qui tenim equipaments i museus a càrrec de les administracions locals som a Catalunya, a la resta doncs, la majoria són estatals, i, per tant, remoure una llei, obrir una llei per canviar dues línies i debatre la llei, sembla que els hi fa por que ja que obrim la llei canviem aquestes coses. I igual que es fa amb altres revisions a nivell nacional, doncs costa molt per dues línies. Allò que és tan fàcil. Mireu, hi ha un exemple claríssim. Quan es va voler canviar la Constitució perquè la Unió Europea demanava, perquè econòmicament, va haver-hi un consens general de Partit Popular i Partit Socialista i es va canviar en 15 dies. Quan tu demanes 15 dies, 2 mesos. Quan tu demanes canviar o quan qual demana canviar un article de la Constitució, que és la llei de lleis, és tan difícil. És tan difícil perquè no es volen treure el meló, deixeu-m'ho dir així. I amb aquesta qüestió és canviar una normativa, és una llei que obriria el meló de qüestions relacionades amb l'administració local, amb la gestió de l'administració local i amb la gestió cultural de l'administració local.
Ho dic perquè sembla mentida, és paradoxal que esclar, la vida política ha portat una administració cada vegada més transparent, o que es vol més transparent, més participativa, més oberta en tots els processos, i en canvi, aquella sensació que l'administració encara manté lleis que permeten la designació lliure i, per tant, diguem-ne que permeten escollir les persones com es podien escollir fa 30 o 40 anys enrere, quan precisament la majoria de la societat entenia que calia canviar això. I en aquesta tessitura es troben ara precisament els museus de Sitges quan es vol precisament obrir un procés i que sigui més transparent, més obert a tots els professionals que hi puguin optar, i contínuament, és clar, suposo que amb això no hi ha cap solució a mig termini.
No, intentem buscar altres vies, també, perquè aquesta és una normativa nacional, intentem buscar altres vies. Fixeu-vos, la Generalitat de Catalunya o les administracions autonòmiques no tenen aquest problema, perquè han legislat directament i els directors de museus no cal que siguin funcionaris. Com que l'administració local és administració de l'Estat directament, ens trobem, que, insisteixo, com que es dona el cas a pocs llocs que tinguem aquesta situació, doncs aquesta és la cosa que fa que s'allargui o que no es permeti o que ningú vulgui posar-s'hi, perquè al final ajudaran a poca gent, per entendre'ns. Però deixa'm dir, per això hem buscat i li hem posat imaginació a les administracions locals. Escolti, sí, nosaltres podem designar lliurement el director o directora dels museus, però no ho fem. Ens hem inventat un sistema que permet incloure persones que estan en el món, doncs, dels museus en aquest cas, però en el món cultural en general, quan fem aquesta proposta. Per tant, ja hem incorporat alguna de les coses que no hi era perquè sigui més democràtic, però no hem pogut moure allò que sí que és llei, és que dir, no, que ha de ser un funcionari. I malgrat tingués un tribunal, els candidats han de ser funcionaris o funcionàries, i aquí doncs es perden possibilitats. Que no passa, insisteixo, no passa a altres museus que no depenen de les administracions locals.
Està clar. Ara que tenim ja les dues respostes sobre la comissió de serveis i també sobre el concurs públic per la designació de director dels museus, dues més, si ens permet el diputat, que tenen relació amb els museus de Sitges. Per una banda, aquells oients i aquells sitgetans i sitgetanes que tinguin interès en saber més o menys si hi ha una provisió d'obrir el Museu Romàntic de Sitges, que és el que ara està en aquest procés també de reforma interior en la recta final, hem d'entendre. Hi ha una certa previsió d'això, diputat?
Pel que hem anat veient de com van les obres, la nostra voluntat inicial, i així ho vam parlar amb el director, era que es pogués obrir durant els primers mesos de l'any. Sembla, per la visita d'obres que vam fer amb l'alcaldessa i amb el Per Izquierdo fa uns mesos, que això s'allargarà fins a l'estiu, com a mínim. Per tant, treballaríem unes dates de que es pugui tenir obert a l'estiu, no sé si a primers o a finals d'estiu, però una mica la idea seria aquesta.
I un altre dels equipaments que genera més interès per part dels sitgetans, com és Can Fals, i el que és un altre procés de reforma molt, molt complex i que demana molta intenció. Com està la situació a Can Fals i si es poden marcar també uns certs terminis?
No, aquí no està ben avançat realment. I hem tingut algun ensurt important als últims temps, perquè hi ha hagut un enfonsament d'una part de la teulada, que no és de la part més important, però és igualment és un problema. Aquí sí que haurem de fer, d'acord amb l'Ajuntament, doncs alguna acció immediata per resoldre aquesta situació dels degoters i dels enfonsaments, però no hi ha un calendari tan clar com en el romàntic per portar a terme. És d'aquelles coses que ara començarem doncs, a planificar, un cop tinguem el romàntic i tinguem resolta la solució o la situació definitiva dels tots els museus, especialment doncs, de la direcció del museu, dels museus, ho posarem en calendari perquè ja sí que tingui un seguiment donant les circumstàncies. Però vaja, vull dir que no puc donar una data concreta de quan es comencen a fer coses de Can Fals.
Volíem tancar amb aquestes dues qüestions. Diputat Joan Carles García Cañizares, gràcies per estar aquí amb nosaltres i sobretot per les explicacions a l'entorn d'aquests dos assumptes vinculats als museus de Sitges.
Moltes gràcies a vosaltres per informar des d'aquesta visió a la població. Moltes gràcies.